El director de la Fundació Galatea, Antoni Calvo, aquests dies la Fundació està oferint suport psicològic a personal sanitari de tot l'Estat. Senyor Calvo, molt bon dia.
Bon dia.
Vostè fa dècades que es dediquen a l'atenció psicològica del personal sanitari i, clara, us heu hagut d'abocar a un servei per professionals que tenen malalts de Covid, que suposo que és una unitat, per entendre'ns, o una actuació diferent del que fèiem fins ara.
Sí, sí, sí. De fet, l'any 98 el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya posa en marxa el seu programa d'atenció integral al metge malalt per atendre els metges amb possibles problemes de salut mental i trastorns addictius. Posteriorment s'hi afegeixen altres col·lectius sanitaris, infermeria, farmàcia, psicologia, treball social, odontologia, i es constitueix la Fundació Galatea, doncs, que té com a objectiu bàsic la salut dels professionals de la salut, i en aquest sentit portem ja més de 22 anys treballant en aquest tema. A propòsit de la crisi del coronavirus i del Covid-19, doncs decidim concentrar gran part dels nostres esforços amb el servei de telesuport psicològic adreçat als professionals de la salut i dels serveis socials amb l'impuls de la Fundació La Caixa.
Què s'han trobat en aquesta crisi del coronavirus, senyor Calvo?
Bé, ens hem trobat dos coses, diria, interessants, així d'entrada. Una, ens hem trobat menys demanda de la que possiblement al principi pensàvem que tindríem del servei de telesuport psicològic. Tenim les nostres hipòtesis compartides amb altres serveis. I després ens hem trobat, lògicament, amb demandes, quan se'ns han fet, molt relacionades amb les tres pors: la por a no disposar dels recursos necessaris per atendre en els pacients i els familiars dels pacients, la por a contagiar-se i deixar a la resta de l'equip una mica l'estacada, i la por a contagiar-se i poder contagiar a la pròpia família, també diríem que és una por molt legítima. Després, també, moltes fonts d'estrès, sobretot vinculades també a la incertesa, vinculades a canvis que han hagut de fer molts professionals de la salut, en el sentit de que estaven fent una funció, fruit de tots aquests canvis i de reorganitzacions de serveis i d'unitats que han hagut de fer, canvi de funció, canvi d'equip, canvi fins i tot de lloc físic de treball. Tot això ha produït molt d'estrès. Insisteixo que la incertesa permanent que està envoltant tota aquesta atmosfera del treball dels professionals de la salut també va minant.
Sobre aquesta incertesa hi té a veure també el factor temporal? És a dir, és una crisi que no sabem quan s'acaba?
Sí, és fruit de les incerteses que hi ha al voltant de l'evolució del Covid-19. Sembla que cada cop tenim més informació, però es mantenen uns alts nivells d'incertesa. Això fa que, per exemple, doncs els professionals de la salut pensin amb quins recursos, quins protocols hem de fer, quins ajustos hem de fer, quina necessitat de més recursos personals. Per exemple, no? Un tema molt concret en funció de com vagi l'evolució del Covid, clar, podran fer vacances? No podran fer vacances aquests professionals que estan extenuats, que estan tan cansats? Clar, són situacions que deixen molts interrogants.
Amb tant de temps que porten dedicant-se a això a la Fundació Galatea, és la crisi també des d'un punt de vista psicològic més greu que s'han trobat?
Sí, sens dubte. Sobretot l'impacte, i això ho deia el doctor Suso fa una estona, que jo escoltava, jo crec que el que vindrà en aquesta segona fase, per dir-ho així, una segona fase que tampoc sabem ben bé quan començarà, no? Estic parlant en aquest cas de les repercussions emocionals en els professionals de la salut, perquè ara aquests professionals estan, diguéssim, en la primera línia fent la feina i per dir-ho així, no tenen temps ni de ser conscients que tenen dificultats i de la necessitat de demanar ajuda. Però quan això millori, es produirà, diguéssim, com un efecte invers, és a dir, la millora de la situació en l'atenció als seus pacients aflorarà, per dir-ho així, la seva pròpia situació emocional, que haurem de ser capaços de poder gestionar de la millor manera possible.
Costa, en allò de les onades que diem sempre, la onada que vindrà quan s'acabi tot el tema del Covid serà que trobarem una pila de professionals del món de la salut que s'agafin la baixa perquè els hi surtin les seqüeles de tot d'aquest trauma d'aquestes setmanes?
Sí, els professionals de la salut, els quals em permeto dir amb molta modèstia que conec bastant, en termes generals, són professionals molt abnegats, molt vocacionals, molt formats amb l'ajuda, no? Amb l'entrega cap als altres. més en un entorn molt exigent, i per tant són capaços de treure forces on no n'hi ha, però és clar, tot té un límit. És a dir, amb la mesura que aquesta situació es mantingui i, diguéssim, no es disposin de recursos i de recanvis, doncs, lògicament, tot això pot acabar sumant i pot acabar complicant la situació. És a dir, jo crec que fan falta que, diguéssim, els gestors, els representants institucionals, els departaments implicats, doncs, facin, i em consta que ho estan fent, reflexions i plantejaments i previsions el més ajustades possibles al que pot venir.
I sobre els efectes directes de la seva feina, que l'estem parlant de, més enllà d'una qüestió d'estrès, de canvis, de moviments, clar, hi ha el propi dramatisme de la situació, que per molt que siguin professionals entenc que estan formats en situacions dures, complicades. Clar, com es gestiona el col·lapse o la proximitat d'un col·lapse sanitari, sabent que potser avui ja no arribes a la gent que et necessitaria, i segon, i molt important, la del dol, la de la mort dels pacients.
Sí, aviam, li posaré un exemple sobre això que deia del fet d'estar format i estar preparat per afrontar situacions difícils i en canvi sucumbir, no? El tercer col·lectiu professional que estem atenent més dintre del telesuport psicològic són els psicòlegs, precisament. Jo ho soc, eh? És a dir, els psicòlegs, en teoria, gent formada, gent preparada, amb eines, amb instruments, amb recursos, doncs, lògicament, també poden sucumbir en una situació d'estrès com aquesta. I més, també, quan han de fer front a situacions que, en teoria, també per la qual haurien d'estar preparats, que és la mort, diguéssim, l'acompanyament a la mort, però que, és clar, en aquestes circumstàncies en les quals, diguéssim, tothom havia d'estar aïllat i no hi havia possibilitats de deixar que els familiars fessin aquest acompanyament, s'ha trencat el ritual aquest de la vida a la mort, que està tan arrelat en la nostra cultura, que antropològicament és tan i tan important, en qualsevol cultura també. Clar, aquest és un tema que deixa, diguéssim, unes sensacions, no solament en els familiars, també en els professionals que han estat a prop d'aquestes situacions, els deixa en unes situacions realment molt compromeses i que caldrà que puguin anar resolent i metabolitzant el més aviat possible.
M'ha dit que els tercers més afectats que vostès tenen detectats són els psicòlegs. Segon, sí. Segon i primer, qui seria?
Els primers són els metges. Estem al voltant d'un 43% dels professionals que tenim són metges. D'aquest 43%, el 90% són dones metgesses, són metgesses. I després tenim els professionals o les professionals d'infermeria.
Per tant, número 1, metges, 2, infermeres, 3, els psicòlegs. Diguem-ne per ordre dels que esteu atenent o dels que tenen més problemes des d'un punt de vista de salut mental ara mateix, arran de la crisi del coronavirus. Perdoni, és que no sé si m'ha respost quan li he preguntat si podia haver-hi una allau de baixes o de problemes quan s'acabi aquesta crisi.
Sí. De fet, dintre de la professió, dintre dels professionals de l'àmbit de la salut mental, estem tots arribant al mateix lloc. I ara també el doctor Suso, parlant de la població general, també ho apuntava. És a dir, nosaltres entenem que vindrà una propera onada, no sé si és la segona o la tercera, això em costa delimitar-ho, però en el qual doncs, els professionals de la salut, en aquest cas, tindran més consciència dels seus problemes, de les seves dificultats de gestió emocional, de les seves dificultats per tirar endavant i anar assumint tot això. I aquí és on nosaltres, dintre de la Fundació Galatea, però també dintre del sistema de salut i de les xarxes especialitzades en salut mental, haurem d'estar preparats per donar resposta adequada als quadres i als trastorns que veurem. El de l'estrès posttraumàtic sembla ser que resumeix molt cap on poden anar les coses, però jo diria que hem d'estar preparats per més coses.
Com quines?
Bueno, jo crec que hem d'estar preparats per atendre trastorns mentals una mica més severs, que en aquests moments han quedat, diguéssim, retinguts, vull dir, perquè els professionals, com deia, estan en aquests moments a la primera línia donant l'atenció i no es poden permetre preguntar-se com em trobo i sortir, diguéssim, del sistema. I aquí poden aflorar, diguéssim, com deia, doncs, dificultats importants que impedeixen, com a mínim, el poder continuar treballant si no són atesos adequadament.
Dificultats importants es refereix, és que per posar-li nom al tipus de malaltia?
Bueno, doncs poden aparèixer no solament, diguéssim, situacions d'estrès, sinó que poden aparèixer quadres, diguéssim, ansiosos i de depressió importants.
Li volia fer una darrera pregunta que té a veure amb, des d'aquest punt de vista, vostès que treballen amb aquests professionals, no li he preguntat quanta gent han atès fins ara, però ja m'ha dit que suposo que són molts menys dels que són, realment, no?
Sí, nosaltres en aquests moments dintre de la plataforma, perquè el servei que estem donant el fem no a través d'un servei telefònic, sinó d'una plataforma telemàtica, per tant el fem a través de videoconferència, tenim al voltant d'uns 350 professionals de l'àmbit de la salut i dels serveis socials, i hem superat ja les 900 intervencions psicològiques.
D'acord, que són, sospito, moltes menys de les que caldrien, però perquè ara els professionals estan treballant.
Correcte.
El que em deia abans. I la segona és, des d'un punt de vista psicològic per tots aquests professionals, imaginem que ara de cop hi ha un rebrot. Que podria significar un rebrot de la pandèmia i, per tant, de feina. Ara mateix que estan en fase també de desescalada, en el sentit de que s'estan desmuntant UCIs, que potser mentalment fins i tot alguns d'aquests professionals pensen bé, hem començat a alleugerir la situació. Si ara de cop hi ha un rebrot, què passa amb la salut mental d'aquests professionals?
Jo crec que passaran dues coses. Hi hauran professionals que hauran de treure forces d'allà on sigui i es mantindran segurament amb més dificultats, però es mantindran a la primera línia, i poden haver-hi altres que no ho puguin fer-ho. I aquí també, insisteixo, i em fa l'efecte que és així, els gestors sanitaris i els serveis i les organitzacions sanitàries han d'estar preparades per poder trobar les solucions, els recanvis, les reorganitzacions dintre els serveis que calguin.
Que perquè una sola persona durant 2-3 mesos en el mateix lloc d'atenció sempre és impracticable, hi ha d'haver-hi rotacions.
És impracticable, clar, és impracticable, i a més, insisteixo, no és una situació ordinària, com vostès assenyalen moltes vegades, és una situació sense precedents, vull dir, no. Aquesta situació d'incertesa sostinguda, de pressió assistencial sostinguda, de dificultats en disposar de tots els recursos necessaris també de manera sostinguda, aquest desgast emocional de manera sostinguda, aquest estar patint per la pròpia família de manera sostinguda, tot plegat, i segurament molts altres, és a dir, per exemple, em consta que ara en aquests moments una de les grans preocupacions que van relacionades amb aquesta, diguéssim, incipient millora de la situació és dels professionals, com ens podem organitzar també per donar atenció a aquells que abans del coronavirus havíem d'atendre. Com ens reorganitzem per continuar fent la feina que tenim pendent de fer amb els altres pacients i les famílies d'aquests pacients que hem hagut de deixar, entre cometes, al marge per poder donar atenció intensiva i d'urgència als pacients vinculats al Covid-19.
Antoni Calvo és director de la Fundació Galatea, d'aquesta fundació que, en fi, que fa anys que diguem-ne, es fa aquesta pregunta, no?, de qui cura els que curen, en certa manera, i que ara està oferint aquest suport psicològic al personal sanitari de tot l'estat arran de la crisi de la Covid-19. Senyor Calvo, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vostès.